RAC més 1 i Montse Interiors us ofereixen Cases amb ànima.
Avui dia, la major part de la població vivim en pisos petits, de vegades tant que treure suc a l'espai es converteix en tot un art, on la creativitat hi juga un paper fonamental. I això és el que volem saber. Com treure partit a un pis petit sense perdre aquell estil que un bon interiorista sap donar, i tot amb el mínim cost possible, perquè l'interiorisme no té per què ser elitista. Pere Salvat és llicenciada en disseny industrial per l'Escola Lesaba de Barcelona, també ha fet un màster en embalatge per la mateixa escola i també està titulada pel St. Martin's College d'Art i Disseny de Londres. I des de fa uns anys s'ha reinventat com a interiorista low cost amb I Loved You, una iniciativa guardonada, a més, amb el primer premi de la Mostra d'Emprenedors del Parc Científic de la Universitat de Girona l'any 2012. Pere, benvinguda. Estàs d'acord en que l'interiorisme no ha de ser car?
Doncs la veritat és que sí. Nosaltres vam néixer fa 12 anys una mica amb la idea de democratitzar el món de l'interiorisme, allunyar-nos una mica de la figura de l'interiorista que vol, bueno, que proposa mobles a mida, amb pressupostos elevats. Nosaltres vam néixer en un moment, el 2011, passada la crisi del 2008, un moment una mica dur.
Difícil, sí, sí.
Difícil. Llavors ens vam donar compte que realment la gent el que demanava era... Bueno, que tothom tenia una mica dreta a viure en un espai agradable, on se sentís còmode, on se sentís a casa seva i a gust, però no tothom disposava d'un pressupost generós, amb la qual aquí vam aparèixer una mica per centrar-nos en oferir mobiliari de marques low cost. Estem especialitzades en aquest target, treballem aquest tipus de marques, i oferim projectes d'interiorisme, doncs, a costos bastant reduïts.
També tenim amb nosaltres la Neus Iserte, que ella és formadora i cofundadora de Crea, Decora i Recicla, que, escolta'm, aquestes tres paraules ara ens van també, com en ella el dit, benvinguda.
Gràcies.
Realment és una de les claus per no gastar diners. Crear, decorar, reciclar, i alhora, escolta'm, ens va molt bé mentalment.
Totalment.
És una teràpia.
És terapèutic, això també ho vam descobrir molt durant el confinament, no? Rebíem correus preciosos, no? Dient, ostres, sort que pinto, no? Sort que tinc un moment per desconnectar. I això, doncs, és així, és terapèutic. Però, a més, són tres pilars molt importants en qualsevol casa, i sobretot si és petita, no? Crear, decorar i reciclar.
Sí, sí, i a més, avui dia, tan necessari això de reciclar. Però si comencem pel principi, imaginem que tenim un espai petit, que és el cas que plantejàvem avui, netejar, llançar i treure'ns de sobre tot allò que no cal seria el primer pas, i potser fins i tot pintar. És una manera també de netejar. Per on comencem?
Nosaltres a l'estudi, al principi, el primer que fem és oferir una visita informativa, que seria desplaçar-nos a casa del futur client i que ens expliqui, ens ensenyi l'espai i ens expliqui quina problemàtica té, no? Com, quines són les zones de casa seva que no li funcionen, quines necessitats noves té, o per què l'espai on viu, doncs, no satisfà aquestes necessitats. A partir d'aquí, analitzem una mica la problemàtica i és quan oferim, doncs, un projecte de disseny en el que replantegem mobiliari existent o proposem mobiliari nou, i també, doncs, un element important, doncs, seria la pintura, no? Doncs començar definint espais, pintant espais d'uns colors neutres, sobretot, quasi sempre recomanem colors neutres, sobretot perquè interfereixin el mínim possible amb el mobiliari, i sobretot perquè des d'iLoftio ens agrada crear una base molt neutra i molt senzilla, perquè després el client hi aporti els seus elements decoratius més personals, que ja donen molt conor, que ja donen molta vida, molta personalitat, com serien els llibres, els elements que ja disposava, ja tenia decoratius...
El paper potser també en la paret, amb alguna paret? Si volguéssim ficar paper a la paret, val qualsevol cosa? O què fem perquè no se'ns caiguin les parets a sobre i encara ens quedi més petit?
Home, nosaltres normalment com proposem paper, tot i que això del paper va molt a modes, ara mateix sí que torna a aparèixer la idea de posar, de paperar parets. El que sí que proposem són acabats també supersenzills, superneutres, i no en totes les parets d'una estança. Pues potser triar-ne dues, de les més importants, o potser de les més allunyades a l'entrada, és el que nosaltres normalment fem.
Clar, perquè si l'allunyem, generarem més perspectiva.
Generem perspectiva i també evitem, doncs, que l'espai se'ns empetiteixi.
Parlàvem de pintar, i en aquí la Neus sí que té molt a dir, perquè la pintura és una clau fonamental per donar una nova vida tant a parets com potser, per exemple, aquelles rajoles que no suportem però que no tenim pressupost per canviar-les.
Correcte. Pintant podem canviar tota la casa gairebé. Des de pintar, ara pensareu que és una exageració, però al terra, les parets, evidentment sostres, i mobles, rajoles, i quan dic mobles ho dic en general, de cuines, de banys. Per tant, la pintura pot ajudar a fer una reforma low cost. D'alguna manera també és una nova tendència de consum, el no fer una despesa que moltes vegades és innecessària perquè només és estètica, i l'estètica de vegades es pot canviar sense haver de canviar el moble, la rajola, o sense fer una gran inversió podem canviar de casa gairebé.
I ara, a més, hi ha aquesta tendència d'aquestes pintures més ecològiques, que no són tan tòxiques, i que a més tenen un to com de guix.
Sí, el chalk paint, que seria com una traducció, seria com pintura de guix. Tot i així, el que contenen no és guix. Però sí que té com, en la seva composició, hauria de tenir carbonat càlcic, que és un mineral, d'acord, que les fa molt mate. Hi ha diferents qualitats. No amb totes podem pintar les rajoles. Això sí que s'ha de dir molt alt i molt clar. Perquè
clar, que la gent s'assessori una mica. Correcte. Perquè a veure si pintarem el terra d'una manera i al cap de dos dies el
correcte.
Tindrem tot
despintat. Hi ha marques que sí que tenen doncs, línies específiques en funció de l'ús que en farem de la superfície. Uh-huh. Però sí que podem canviar-ho absolutament... Bueno, potser és molt dir absolutament, però gairebé tota la casa.
Si fem uns tons com aquests que, per exemple, porten aquestes pintures, que normalment acostumen a ser uns tons poc estridents, tindrem també molta més llum. I la llum és bàsica per tenir sensació de confort i d'amplitud també. Com ho fem? Perquè no sempre es té llum natural. És un dels grans problemes també que a vegades tenen els pisos, sobretot de ciutat. Vera.
Clar, el més important, com bé dius, és la llum natural. La llum natural és un dels elements més importants en la decoració i sobretot per sentir-te a gust i sentir-te en un espai càlid i confortable. Si no disposem d'aquesta llum natural o és escassa, sí que és important treballar amb llum càlida. La llum càlida és bàsica també. Vull dir, és molt important fugir de tota fluorescent, de tota llum molt blanca, perquè això l'únic que farà és perceptivament refredar l'espai i no t'hi sentiràs a gust. Llavors, llum càlida sobretot i també molta llum d'ambient. Llum que pots tenir doncs, làmperes baixes o llum bàsicament que el que fa és no ve del sostre, sinó que ve d'elements més baixos, que la pots graduar i això també fa doncs, que et sentis en un espai més agradable, més confortable.
Una llum indirecta, que en diríem, no?
Llum indirecta, exacte. Mm-hmm.
I ara que estem buscant aquestes lamperetes i aquests punts que il·luminin, escolta'm, tenim unes làmperes allà que no ens agraden gens, però no les llancem, no, Neus? No. Estic segura que tu ens donaràs una segona vida per aquests elements.
Jo us diria que realment hem de tenir poques coses a casa, vull dir, jo no sóc del parer que hem d'acumular ni tenir pongos, no?, que diem, per tot arreu. No, però sí que sí, un element té una utilitat, com pot ser una làmpara, però diem, ostres, tu, és que és metàl·lica, i ara la tendència és que siguin de fusta. Bueno, podem fer un acabat similar per tenir una nova, entre cometes, làmpara, només pintant i encerant, per exemple, o canviant la pantalla. Una peça, la forma possiblement és més complicada de canviar, però el seu aspecte en quant a color, a textura, és molt senzill. I tindrem una fórmula nova, diguéssim, vull dir, tindrem una peça nova.
Clar, perquè a vegades hi ha materials que pesen més, que fan també que avulti tot més, que sembli tot menys lleuger. És important també triar el material dels mobles que volem posar.
Sí, és important triar el material i sobretot és molt important neutralitzar tot allò que ens doni aquesta imatge que dius tu, no?, de pesadesa, de colors foscos. Llavors, si vols reciclar o reutilitzar mobles dels quals ja disposes i l'únic que no funciona és el color, com per exemple doncs, fusta massissa molt fosca, que en una època es va posar molt de moda, són mobles que tenien un cost elevat i hi ha gent que no se'n vol desprendre, doncs la idea del chalk paint és fantàstica perquè recicles aquests mobles i li acabes donant un toc personal, acabes creant un moble que ningú té, perquè, clar, també nosaltres, al treballar en mobiliari tan estàndard, ens passa que moltes vegades els clients ens diuen, clar, però a mi m'agrada molt aquest moble, però el meu veí el té igual, no? Llavors, a mi m'agradaria que a casa meva doncs, fos més original, fos diferent. Llavors, personalitzar mobiliari estàndard o personalitzar mobiliari existent és una eina boníssima.
No sé si aquestes taules de transparents que són com de metacrilat, o no sé de quin material són, o aquestes cadires també totalment transparents, ens ajudarien a tenir la sensació que tenim més espai en el menjador, per exemple?
Potser sí que ens ajudarien, perquè visualment desapareixen, i això fa que doncs, pesi menys en l'espai, però també s'ha de dir que són elements una mica freds. Llavors són materials doncs, com el vidre, com l'acetat, no? aquestes cadires i aquests mobles que tu comentes de plàstic transparent, també van marcar una època, són elements que potser ja no posem tant, ens decantem més per fusta, ens decantem més per mobles lacats blancs, sobretot que porten més calidesa. Elements de plàstic i vidre i metall inoxidable, tot això doncs, dona més fredor i potser seria més dedicat a un interiorisme potser més industrial o més modern.
Per tant, tots aquests materials que ara no ens agraden, podem pintar sobre qualsevol superfície? És a dir, un ferro, gairebé, sí. Una fusta, ja m'imagino que sí, però un metacrilat...
Sí, que hem de preparar bé és la peça, diguéssim, no? La superfície que volem transformar. De vegades caldrà des d'aplicar una imprimació o bé obrir el porus i de vegades, per exemple, amb una fusta més crua, doncs no necessites tanta preparació. És a dir, es pot pintar tot i per tenir un bon resultat o un resultat professional, l'imprescindible serà preparar bé la peça prèviament. Però sí que amb això no vull dir que tinguem molta feina, perquè som, o nosaltres intentem buscar processos molt senzills, no? Jo penso que l'èxit també de la nostra proposta és que, o almenys jo intento pensar que sigui ràpid, no?, net i sobretot satisfactori, no?
Llavors,
si el procés és així, és com que quan acabes dius, ostres, tu, no? Quin canvi, jo ho he fet jo.
Et sents orgullós d'aquella peça i li dones una part fins i tot emotiva, diria jo, en aquella
totalment,
peça.
Totalment, totalment. A més, és que sempre és molt habitual, no? O nosaltres també ho recomanem. Ens fan consultes de, bueno, això vull pintar la cuina. Vale, comença amb algo petit, perquè així gaudiràs quan facis el projecte gran. I quan dius agafa un projecte petit, normalment és alguna cosa de casa que no agrada gens, no? I, bueno, si això queda malament, no passa res. I, de sobte, passa que és una peça que no t'agrada i l'has transformat en una peça que t'agrada. I, a més, tens la satisfacció que l'has fet, no? Llavors, bueno, és terapèutic, com deies abans.
Sí, totalment. I ara també estàvem parlant de pintar sobre qualsevol textura, sobre qualsevol material, i pintar una cadira perquè no la vols tapissar, perquè tapissar és car... Uh-huh. També és una solució?
És una solució temporal, jo sempre dic temporal, però podem pintar i encerar per no tapissar. Tots sabem, no?, que tapissar una peça, doncs, perquè necessita molta dedicació, doncs té un preu car, no? Hi ha una feina de moltes hores darrere. Llavors, molta gent és que, bueno, val més canviar de peça que tapissar-la. Home, tenim una alternativa entremig, no? Per exemple, famílies que tenen nanos petits, que a l'hora de dinar, no? Doncs, bueno, ja sabem...
Que els macarrons acaben enganxats a aquella tapisseria que t'ha costat un ull de la cara. No volem això, no volem això.
O si ha passat això i diem, bueno, ara no tornaré a tapissar fins que hagin crescut aquesta criatures, podem pintar i encerar. No tindrem un resultat de durada de 20 anys.
Com no, abans es feia, no?
No, però realment hi ha poques coses que durin 20 anys, no? Aleshores, la pintura és pintura, també.
Sí, sí, doncs aquí tenim una altra alternativa. Estem parlant dels mobles. No sé si les formes, ja que el comprem nou, imaginem que estem disposats a destinar un pressupost també al moble nou, han de ser molt angulars? O millor rodones, una taula rodona generarà més espai que una taula quadrada?
Sí, pots encabir més comensals, sobretot si tens la taula amb una cantonada, això és fantàstic, i després agilitza molt el pas. Si has de passar, si tens una zona estreta, doncs és molt millor tenir un element amb un acabat rodó, doncs que és molt més ergonòmic.
L'element estrella, per això, per donar amplitud... que ens ve el cap a tothom, potser seria el mirall.
Sí,
què?
El mirall és
com
una eina fantàstica.
Perquè és difícil, eh? No sempre queda bé un mirall i no sabem on posar-los, però potser seria un dels elements estrella.
Sí, els miralls són l'element estrella de la decoració, sobretot per ampliar espais, en espais petits, com és el cas. Zones de menjador, doncs, per exemple, per no tenir els comensals mirant a la paret, doncs, sempre és molt agradable tenir un mirall doncs, perquè es puguin veure reflectits i puguin veure doncs, la part de darrere de les seves cadires, no? La part de darrere de l'espai.
És un bon joc aquest, amb els comensals.
Clar, sí. I no els tens mirant a la paret. Després, en zones de sala d'estar, per donar profunditat, en dormitoris, vestidors, també, a part de la part pràctica, que és poder-te veure quan t'estàs vestint, o en rebedors, fins i tot, que solen ser espais petits, pues, per poder-te veure abans de sortir de casa.
Que en aquell estem donant una utilitat,
molt
concreta.
I a part, doncs, també estàs ampliant l'espai, que és molt necessari normalment.
Els miralls es poden reciclar també, no? Sí. Aquells marcs de miralls que dius, ui, que lleig!
Sí, 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 això també és un clàssic,
és
de,
un clàssic, de
el que s'inicia, no? Vull dir, ah, tinc un marc de mirall daurat, molt, molt rococó, no? Llavors això, i també té a veure amb alleugerir l'espai, ja no només el mirall, sinó moltes vegades el que busca la gent és amb els mobles que té, o les parets, o buscar el color que farà més lleuger una miqueta l'espai, no? Llavors sempre s'acostumen a aclarir, no? A fer colors molt clarets. O nosaltres, quan ens venen amb aquest tipus de consulta, no? Vull que sembli més gran, no? Vull a l'espai, doncs, que els colors més intensos els facin servir per detalls, no? Ja siguin tèxtils o un petit moble pintat, no? Però no amb les peces més grans, que se'ns menjarà com més l'espai.
I alhora també podem jugar amb aquests matisos i fer-los que sembli que estiguin envellits, sí, o que sembla que siguin encara més retro, no sé, perquè tenen aquella tonalitat, aquell matís. Es pot jugar molt.
Molt, molt. Perquè de vegades amb una superfície nova s'ha de fer ben fet, perquè de vegades fem com mobles que són molt contemporanis, que tothom saben que venen d'aquesta casa sueca, no? I dius, ostres, els hi vols posar 200 anys a sobre amb una pàtina,
clar,
i grinyola. Al final la pròpia persona diu sí, però no.
No, clar.
Llavors sí que hem de pensar una miqueta amb l'estructura del moble, amb l'època del moble. Només que tingui dues motllures ja podem donar aquest acabat una miqueta com antic, per dir-ho d'alguna manera. I jugar amb textures diferents, doncs, bueno, igual que amb els teixits o altres elements de la decoració, en els mobles també podem jugar. Ara es decapen moltíssim els mobles, no? Els estem desvestint, deixar la fusta el més natural possible, i de vegades combinat amb pintura. Però hi ha com tendències, no? I totes aquestes, no? Diguéssim, aclarir, decapar les fustes fosques, ens donaran amplitud i llum.
Mm-hmm. Perquè, de fet, també vosaltres ho dieu, Vera, que doneu uns consells que sabeu segur que funcionen, però després cada persona, clar, hi vol aportar la seva part més personal dintre d'aquest espai.
Sí, clar, nosaltres fem la nostra proposta ideal, sempre. Intentem aprofitar al màxim l'espai, intentem donar sortida i solució a tots els mobles que ens han dit que volien aprofitar, que això també ens passa molt. Aportem mobiliari nou que creiem que serà convenient pel que necessiten, però també t'has d'adaptar. Clar, el pis no és per tu, el pis és per un client, i el client té els seus gustos i les seves manies i les seves coses, no? Llavors també t'has d'adaptar molt als gustos de la persona que t'ha contractat, i al final casa d'un és potser l'ambient més privat i més íntim que tenim, no? I és on ens hem de sentir més a gust. Vull dir,
segur,
que al final ha d'anar en consonància amb el que a tu t'agrada.
Una altra de les problemàtiques que tenen els pisos petits és que no ens hi cap tot. Llavors, per emmagatzemar, això de fer calaixos als llits o aquests llits que s'aixequen i tens un espai nou, quins altres trucs podem trobar per poder fer encabir tot allò que tenim per casa i que no volem que es vegi, també?
La veritat és que quan fem aquestes visites informatives, el número 1, el número 1 estrella de la llista als Reis, que els dic sempre, vostès em fan la llista als Reis i a partir d'aquí anirem treballant, és l'emmagatzematge.
Clar.
A tothom li falta espai per guardar coses. Tot i que intentem avisar-los, no?, com bé deia la Neus, de no tenir, bueno, molts elements, molts pongos, moltes coses que al final l'únic que fan és molestar visualment,
sí,
i
sí,
són poc pràctiques, fins i tot per netejar i per conviure, no? Com menys elements tens a casa i més endreçat ho tens, més a gust hi sents i més tranquil estàs. Pues això, buscar mobiliari en el que hi puguis desar, pues, llibres, pues, una part a la vista, una part tapada. El mateix sofà, no? Que, per exemple, té xeslong, pues, que la xeslong es pugui aixecar i puguis guardar, pues, coixins, mantes, tot allò que visualment potser molesta i ho necessites en un ús puntual. Això que deies, els llits, no? Els llits Arcon són meravellosos per guardar maletes, per guardar roba de temporada, armaris amb altell, o sigui, qualsevol recurs, bancs que tinguin, que es puguin aixecar els seients i puguis guardar dins, qualsevol recurs que visualment no ompli, però que funcionalment es pugui aprofitar per guardar elements que pots tenir a casa, és sempre benvingut i és el que més ens demana la gent.
Abans parlàvem de reciclar els gerros, aquí sí que els hem de donar utilitat, perquè tots tenim clar que unes flors a casa són fonamentals,
i
a vegades vas a sopar a casa d'algú i no tenen on posar-les, no? Si els hi regales, doncs aquests gerros sí que els mantindrem. Però tot l'altre que simplement sigui poc útil, potser la paraula útil ens serviria per tots bandos, no?
Totalment.
També estàs d'acord que no cal reciclar una cosa que sigui inútil i donar-li una segona vida.
És que no estarem a gust,
no?
I aquí l'objectiu jo penso de totes, no? És que la gent estigui a gust a casa seva.
Redistribuir els espais també és important i crec que a vegades tenim moltes portes dins de casa que potser traient-les, escolta'm, de sobte descobrim que ens dona una amplitud fantàstica i és només treure una porta.
Sí, la veritat és que abans es construïen i es feien moltes separacions, moltes parets divisòries, moltes portes. Cada estança doncs, tenia com la seva intimitat, no? I ara arriba un punt que la gent el que més ens demana és amplitud. I per aconseguir aquesta amplitud, doncs, una manera és tirant tabics, obrint cuines. Molta gent ens demana que obrim les cuines a la sala d'estar. I també per una cosa funcional. Vull dir, al final hi ha una o dues persones cuinant a la cuina, la resta de la família està a la sala i no pots comunicar bé, no pots vigilar els nens, no pots... Vull dir que a nivell de practicitat, tenir la cuina oberta també és un recurs molt bo. I el que dèiem d'eliminar portes. Hi ha moltes portes que les tens a casa sempre obertes i no les tanques mai i al final dius, bueno, per què no l'eliminem, no? I guanyarem també doncs, aquesta sensació d'amplitud i de connectivitat entre una estança i una altra.
Mm-hmm. Amb les portes podríem fer alguna cosa,
sí,
també?
Sí, pintar-les.
Estava segura que la Neus ens donaria una idea.
De fet, jo sempre dic que el més important a la llar potser és la caixa, no? No sé si, Vera, estàs
sí,
d'acord o no.
Sí, estic d'acord, totalment.
Però dius, ostres, si tens un color que t'agrada a les parets, tens un terra que mínimament t'agrada i les portes són blanques... Ja està, ja tens la caixa feta i posar-hi coses a dins és molt més fàcil, no?
Sí, i tant.
Quan ja em portes... Tenim centenars de consultes, no? De tinc portes de sapeli o tinc unes portes, bueno, de fusta molt fosca, no? Però, clar, és el que deies tu, em van costar molts diners en el seu dia. Doncs hi ha la possibilitat de repintar-les i tenir-les blanques, que aportarà llum i amplitud.
I les que hem tret les podem, a lo millor, fins i tot convertir
sí,
en una taula,
si
per exemple.
Si són antigues, per exemple, aquestes que, bueno, diguéssim, de pis d'eixample, perquè ens entenguem
sí,
tots,
sí.
Poden ser capçals de llit, sí. Meravellosos, poden ser també, si són finestres, per exemple, posar on les finestres mirall, i pot ser un mirall. Això entraria més com en el món del reciclatge, no? Mm-hmm. Canviar d'ús. No? Una uh-huh. cosa per una altra, i les portes antigues, sí, fins i tot jo les he vist amb cavallets com a taula d'estudi,
sí.
Pintades, envellides, decapades, i queden boniques.
Queden fantàstiques, i a més haurem fet teràpia també, recuperant-les, que és el que també necessitem. Per separar, a vegades també fem servir mobles per separar espais, biombos. No sé si sou molt partidaris de fer aquesta divisió d'espais a través dels mobles mateixos.
Sí, la veritat és que sobretot quan ens trobem en pisos que és un sol espai, per exemple un loft, moltes vegades hem convertit espais que havien sigut oficines en pisos, i clar, trobes que en aquest cas és extrem, no tens ni una divisió. Em refereixo ni un tabic, ni una porta, ni res. Llavors, és evident que, per exemple, el quarto de bany sí que l'has de tancar, vull dir, encara que sigui una oficina ja estava tancat, vull dir que això s'aprofita, i després la resta d'espais, com ara la cuina, la sala d'estar, el menjador, el dormitori, tot això conviu amb un únic espai, sense cap divisió física, amb la qual cosa sí que aquí has de jugar amb el mobiliari, doncs posant estanteries, per exemple, que no tinguin part de darrere, que puguis veure a través, però això ja físicament ja et divideix un espai d'un altre. Posar cortines també és molt interessant. El tema dels biombos en posem pocs, perquè ara la veritat és que ens en demanen pocs i és com un element que potser ara no està tan de moda. Però sí que amb el tema de reutilitzar doncs, aquests biombos, com bé deia la Neus, es poden fer servir de capçal, de
estic llit. Segura que si algú té algun de la seva àvia o de la seva mare, amb una pintada
segur
la Neus
que
ens el,
segur
ens
que
el torna a col·locar, clar que sí.
A més, estem evitant no, crear residu, no? Que també
totalment.
No tenim alternativa.
Exactament.
Hem d'anar per aquí.
Hem d'anar per aquí. Sí. I li donarem personalitat. Doncs, si voleu agafar moltes idees d'aquestes, Instagram és la clau. Per tant, us recomano que entreu a @iloveyou i també bé amb la Neus, @crea_recicla't, amb totes les seves idees i totes les seves creativitats. A totes dues, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes
gràcies.
Montse Interiors t'ofereix ara les recomanacions per fer de casa teva una veritable llar. Perquè la qüestió no és com de gran sigui casa teva, sinó com de feliç t'hi trobis.
Queda clar que en espais reduïts el més eficaç és tenir cada cosa al seu lloc i tenir un lloc destinat a cada cosa. Un lavabo petit, per exemple, ha d'estar molt ben organitzat, així que la nostra proposta és que visiteu qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors i el web montseinteriors.com. Hi trobareu packs de 4 i 6 tovalloles de cortesia combinades en dos colors, 100% cotó, i que venen dins de cistells de tots els estils, de fusta, provençals, romàntics o metàl·lics de disseny estiuenc amb l'icònic pelicà rosa. ideals per tenir-ho tot en ordre. Els efectes de l'ordre van més enllà de trobar el que busquem. S'ha demostrat científicament que redueix l'ansietat i l'estrès. Ara volem repassar alguns dels errors més freqüents que cometem a casa per mandra, falta de temps o per mala organització, i mirar la manera de resoldre'ls. Glòria Planes és especialista en ordre i en organització de l'espai. Glòria, benvinguda a Cases amb Ànima.
Gràcies per obrir-me la porta d'aquesta casa amb ànima.
Imagino que qui més qui menys té acumulades a casa un munt de coses que fa temps que no revisa o que no fa servir. El primer que hauríem de fer és netejar aquestes coses?
En primer lloc, un consell bàsic que donaria és que detectéssim les acumulacions que tenim a casa. Aquestes acumulacions, jo en dic, observar els punts crítics de la casa. I es tracta de passejar-nos estança per estança, observant sobre dels mobles, tots els raconets, com si fóssim unes persones alienes a la nostra llar, com si no fos la nostra casa, i anar apuntant amb un paper aquestes coses que veiem que no toquen, que s'han acumulat, que se'ns han posat, que s'han fet malbé i estan allà. Un truc que també funciona molt bé és fer fotografies. Agafes el mòbil i vas retratant aquests espais i després, quan tu mires a través del mòbil, com que tu ja no estàs en aquell espai en concret, que ho veus en una altra dimensió, te'n dones compte de coses que se t'han acumulat i se t'han col·locat allí, que no pertanyen, que no sents que siguin teves, ni que formin part del teu jo personal o de la teva llar, del teu sistema, i veuràs, francament, quines coses són les que no t'interessa que estiguin.
Entrem en matèria, si et sembla, i anem als punts calents que fan que casa nostra sigui un petit caos. Comencem pel rebedor.
Hauríem de pensar que el rebedor és un espai importantíssim de la casa, que és la nostra carta de presentació. Aquesta imatge tindria que dir: hola, benvinguts, passa, que estaràs bé. Per tant, aquestes acumulacions que tenim en aquests penges de tantes jaquetes i de tantes coses no haurien d'estar. En el rebedor només hi hauria d'haver-hi les peces que utilitzem a diari, imprescindible, la jaqueta de diari que fem anar amunt i avall, la bossa, la motxilla i poqueta cosa més.
El següent que trobem és el moble de l'entrada, ple de claus, paperets, cartes, monedes.
A sobre del moble, que normalment hi acumulem un munt de coses, també evitar-ho totalment, el més imprescindible, i tindre una caixeta per guardar les claus, per fer aquest hàbit diari de posar-ho dintre d'aquest espai, almenys per treure soroll visual de sobre del moble.
I aquí té el sabater a l'entrada, amb sabates fora de temporada o velles.
Les sabates són un bon mal de cap a totes les cases, perquè creen moltes contradiccions. En primer lloc, perquè en tenim moltíssimes i tenim molta varietat de tipus de sabata. Per cada acció que realitzem, doncs tenim una sabata que va en coordinació. Una de les preguntes principals que ens fem amb les sabates és si les podem tindre dintre de l'armari de la roba de vestir amb la roba de vestir. A més, ens trobem que les cases, la majoria són petites i hem de fer aquests apanyos, no? De anar inquivint coses. De totes maneres, el que jo explico normalment és que hem de separar molt bé les que són de la temporada que utilitzem i les que són de l'estació de l'any que ja ha passat, no? Aleshores, aquestes sabates que són de l'estació passada, un cop netes, endreçades, revisades, que estiguin en condicions, el que farem serà doncs buscar-los un espai. I aquest espai serà un lloc de poc ús, perquè evidentment estarem temps sense fer-les servir. Avui en dia tenim caixes totes iguales, transparents, amb caixa de cartró, diferents tipus de caixes que poden estar o totes juntes o poden estar pues, individuals per guardar-les. Posades en un armari, un altell o sota del llit, en aquests llits que són com una espècie de contenidor quan el llit s'aixeca, és on les podem guardar. Recomano molt que, si és possible, no utilitzem les caixes de la botiga. val més pues, comprar unes caixes de cartró econòmiques, però que siguin totes iguals del mateix tipus. Per què? Perquè quan les volem quadrar en l'estanteria o en l'espai, ens trobem que totes són de diferents mides, ens queden unes més sortides, les altres més apilades, més estretes, i no queda quadrat, no? No queda bonic a la vista. A més, aquestes caixes tenen moltes lletres, molts colors, i amb el temps perdem la idea de lo que hi ha a dins. També tenim l'opció de unes caixes que són grans, que ja tenen divisors a dintre per poder-les posar doncs, amb aquests divisors, i amb una caixa quadrada gran com la que guardem les mantes, doncs podem tindre molta sortit de sabates classificades i etiquetades a la part del davant. Una altra opció són els típics armariets que tenim de més a més, que a vegades inclús estan en el rebedor, que ja són per sabates. En aquests sabaters només hi posaria les de més utilitat, perquè solen ser petits. Les sabatilles, diguéssim, de tombar per la casa, les posem totes aquí. O sigui, crear un sistema d'organització que sigui estàndard per a tots els de la casa i que sàpiguen que aquell tipus de sabata només la trobaran en aquell espai. Sobretot les sabates que ja són molt antigues, que les hem portat una vegada, que ens fan mal, tot això, pues, la veritat, no val la pena guardar-les.
Continuem pel dormitori. La cadira que acumula la roba que et treus, el pijama o la roba que ja has plegat i no has guardat ni als calaixos ni a l'armari. Com ho resolem, això?
El dormitori és un lloc de repòs i de reparació del cos, no? Com menys coses tinguem, molt millor, més bé descansarem. Per tant, els munts de roba i sabates no contribueixen a facilitar aquest repòs. No val deixar roba sobre el llit, que després a la nit la traslladem a aquella cadira i l'endemà, quan fem el llit, aquella roba torna a anar a parar sobre el llit, no? Quan pleguem roba, ja la guardem directament, ja no fem aquest traspàs cap a la cadira. La cadira ens és útil, pues, com un suport momentani, pues, per deixar pues, aquells coixins que traiem a la nit, que tenim a sobre el llit de decoració. I sobretot, una cosa que vull recalcar, és importantíssim fer-se el llit si volem veure una habitació neta i endreçada.
On guardem el pijama fins a la nit?
El pijama pot anar sota del coixí, pot anar dintre d'una bossa especial que ja és per posar pijames, o pot estar dintre d'un calaix.
Habitualment els espais petits no tenen safareig. Per tant, la roba bruta al cistell. Com ha de ser? Quants n'hem de tenir i on els hem de posar?
Per general, només en necessitaríem dues. Una per la roba blanca i una altra per la roba fosca. Si la casa és una casa gran, jo aconsello tindre una tercera cistella per aquella roba que és molt bruta o que és de la llar, que normalment rentem doncs, a 40 o 60 graus. I després, si es pot, tindre una cistelleta o alguna cosa per deixar aquella peça delicada que no volem que es renti amb cap mena d'aigua calenta i que hem de tindre cura.
I anem ara fins al menjador. La taula o el taulell ple de coses que passaven per allà, com carregadors, jocs de taula, llibres, revistes, monedes... Els cobrellits o mantes de sofà, com s'han de posar?
El menjador és un dels principals espais que, en qüestió d'ordre, hem d'evitar més el soroll visual. Amb aquests mobles que tenim els marcs de fotos o la llibreria. Per lo que fa als plats i les mantetes, que són tan gustoses i tan agradables al vespre, no? Per mirar la televisió, escoltar la ràdio, llegir un llibre. Una de les coses que jo demanaria és que, sisplau, si tens gent a casa, convidats, ve gent de fora, que la retiris. La pots guardar embolicada amb un rulo dintre d'una cistelleta o li busques un calaix, plegadeta que queda en forma de coixí i ja no fa tant de bulto.
Anem ara a un altre dels punts conflictius. El bany, el calaix desastre on hi podem trobar maquillatge, cotó, paper de vàter, gomes de cabells, fulles i cremes d'afaitar, cremes solars, cremes hidratants. Com ho endrecem, això? Les tovalloles de bany, les pengem o les dobleguem i les guardem?
Aquí l'únic que tindríem que deixar seria els que utilitzem, els bàsics, i els que són de més a més poden anar en un espai de rebost o poden anar en el mateix quarto de bany, si tenim espai, en un armariet, guardats, i si tenim lleixes, que això que es fa tant ara en els banys, que posen les lleixes vistes, doncs nosaltres els posem dintre d'una cistella que quedi més o menys bonica. I les tovalloles, jo aconsello normalment que amb dos o tres jocs complerts tenim suficient, i que poden estar plegadetes també en forma de rulo o en forma de plecs. Les podem posar apilades per joc o les podem posar apilades per mida o també posades dintre d'una cistella.
I per últim, entrem a la cuina. Quin és el consell per a aquelles persones que deixem els plats sense fregar o fora del rentavaixelles un cop hem dinat?
Per aconseguir una cuina que sigui pràctica, que es vegi mínimament bé, doncs s'ha de veure recollida. Per tant, de mentre cuinem ja anem rentant el que ja no utilitzem, i avui en dia amb el rentavaixelles recollir després de menjar és un moment. Aquí la cuina, el bàsic és sempre tindre en compte de tindre espai, els espais de sobretaula, de sobre el marbre, que estiguin recollits, perquè quan tinguem que treballar-hi doncs puguem anar ràpides i puguem ser eficients.
Glòria Planes, especialista en ordre i en organització de l'espai, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies per haver-me deixat entrar a la vostra casa, Mani.
Si voleu seguir la Glòria a xarxes, la trobareu sota el nom Glòria Organitza.
RAC+1 i Montse Interiors us han ofert Cases amb Ànima.